IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola a tots i totes, aquest és el darrer episodi de Campeón. Si no heu escoltat els quatre primers, vos recomanam que ho fesseu abans de continuar. Els trobareu a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/campeón. Molt bé, i aquí acaba tot. Amb en Toni i jo en una habitació d'hotel, conversant durant quasi dues hores. En aquestes alçades, poc importa on es troba actualment o com vaig localitzar-lo. Només diré que quan vaig contactar amb ell ja duia mesos treballant en el programa i, de fet, quan ens vàrem trobar finalment en persona, ja s'havien publicat els dos primers episodis d'una sèrie que s'havia gestat amb una premissa inusual, la de l'absència del seu protagonista. El que escoltareu a continuació és la seva versió dels fets. La credibilitat que li doneu és cosa vostra. Per la meva part, he intentat editar el mínim possible l'entrevista que vàrem mantenir i ser fidel al màxim a les seves paraules. Així que aquí la teniu, quasi crua, l'entrevista final a Toni Llinàs Pla.
Hola. Hola, hola. Un, dos, tres. Hola, hola, hola. Hola.
Super.
Hola.
Salta recte. Posa recte. I el primer que em podries dir és el teu nom complet i quan vas néixer.
Juan Antonio Llinàs Pla, el 21 d'octubre del 1961.
Sabràs que hi ha una esbarrida de la costa de Santa Creu. Com recordes la teva infància? Perquè els teus pares ja tenien el bar de Camp Toni.
Sí.
Era com un petit món, un barri molt familiar, no? On tothom es coneixia, sí, sí. I era com molt enclotat i com molt...
Sí, sí, allà vaig passar tota la meva infància i la joventut. O sigui, tenia uns amics. La pandilla era molta gent jove. I l'escola la tenien de vora, a Sant Alfonso. Bueno, era molt estricta, era de cures, però bueno.
I com eren els teus pares?
Mon pare era molt just i mon mare era fantàstica. Tots dos eren molt treballadors i el record que tenia mon pare era que era, jo t'ho dic, molt just. Donava a cadascú el que se mereixia i era, jo t'ho dic, molt just. I mon mare era espectacular. De mon mare només pot dir que era el més gran.
Com eres de petit?
Bueno, molt travieso, molt extrovertit, molt manipulador, sempre aconseguia el que volia.
Ja eres així.
Sí, 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 vaig néixer així.
I com era Camp Toni quan eres petit?
Camp Toni era un bar de gent treballadora i allà vaig aprendre quasi tot el que... tipus de, diguem que de relacions públiques, de com relacionar-me amb la gent, de no tenir cap filtre a l'hora de fer coses o de dir coses. Allà se sentien paraulotes, hi havia qualque gat, hi havia professor d'escola, cures, hi havia, tot era una mescla molt interessant, coses que ja a poc bars trobes ja.
Ta mare era un poc així, també.
Sí, sí, ma mare sí. Ma mare xerrava tots els idiomes sense saber ningú idioma. S'entenia perfectament amb un alemà, amb un anglès, amb un francès. No sabia com ho feia, però era tot perfecte.
I és certa la història aquesta que la família de ta mare es dedicava a s'estraperlo?
Sí, sí, la meva padrina, que també era la més gran, feia estraperlo de tabac. Jo me'n record que quan anava a casa seva a veure-la, ella tenia una... Al saló tenia una alfombra i davall de l'alfombra hi havia una espècie de hueco gros i allà tenia tot el tabac, Winston, Marlboro i...
Fins quina edat vas estudiar?
Fins tercer de BUP.
I després què vas fer?
Avorrir-me. No vaig fer res, no vaig voler seguir estudiant. Jugava a futbol.
Sempre has estat futboler, no?
Sí, era bon jugador, deien, i... I vaig jugar fins que me va fitxar un equip de... Me va fitxar el Calvià, que era un equip ja professional, que me pagaven un sueldo, però havia d'anar a entrenar una vegada cada dia. I per jo ja era un sacrifici total. O sigui, ja no era... Jo jugava a futbol per divertir-me. I quan ja va passar aquesta cosa, que ja me controlaven, que me vigilaven si m'anava a dormir a les 10 del vespre, ja vaig dir... No.
Quan vas conèixer la Maria José, quina edat tenies?
No ho sé, no ho record molt bé, però crec que eres de 8 o de 10 anys.
És a dir, més o menys per aquella època.
Sí, sí, per aquella època. Sí, sí, sí. Encara anava a escola, crec jo. Jo la vaig conèixer a través d'una altra amiga, que era de Palma, i no record molt bé, i era de Palma, i crec que un dia la vaig dur ensenyant-li l'escola allà on estava jo i ja està, i aquí va començar.
Quant de temps vareu estar junts?
Altos i bajos, moltíssim, jo t'ho dic. Jo mai que ara és 30 o alguna cosa així.
Parla'm un poc de la teva relació amb el teu germà Pere i quan en Pere va muntar Forats Negres, quins records tens d'aquells anys?
Jo sempre ho he explicat. La base de la meva vida, sobretot el que m'ho vaig dedicar, ha girat entorn del meu germà Pere Pla. O sigui, des que jo escolt música i tal, tot ha estat influenciat per ell. Me col·labra els ensai de Forats Negres, que ho feien un carrer més, un poc més amunt del Barc Antoni, i m'amagava darrere la bateria d'en Mané Capilla, fins que el meu germà s'afartava de veure'm, me deia fuera, però jo escoltava els Forats Negres. Jo me'n record que el meu germà me va regalar un disco d'en Paul McCartney, que va ser el primer que va fer en solitari, que se deia Ram, que també va marcar molt aquest disco, saps? Jo vaig descobrir Pixies, vaig descobrir Skins gràcies a la discografia que tenia el meu germà a casa meva. En aquell temps ell anava a la seva bolla. Jo me'n record que el primer contacte musical que van tenir va ser quan ell van guanyar Sport Rock. Jo estava tan nerviós que ni siquiera els volia veure. Vaig sortir de fora del recinte, bueno, no era un recinte, crec que era la plaça d'Estubo. Vaig sortir de fora i m'he tapat les orelles de lo nerviós que estava, com si... m'agradaria que tot li anigués bé. Quan varen dir que havien guanyat Funnistime, us varen donar una ferrada a tots dos. Per jo era bastant el més gran.
I ara ets en el concert de Madrid.
Sí, sí, que hi vaig ser, Aquí te vaig dir que no me demanis com vaig aconseguir dos vers per poder anar-hi.
Compte amb la història.
Vaig anar al concert.
Però amb ells?
O... No, amb ells no. Vaig aconseguir dos vers i t'he dit que no era una manera molt legal d'aconseguir-los, els dos vers. Els vaig aconseguir perquè tenia ganes de veure'ls. I vaig dir que m'ha passat un poc el mateix.
Abans de fer-te càrrec de Can Toni, ja t'havies casat amb la Maria José.
Què?
I feies feina a una impremta... Bé, un poc d'història. On estàs?
No, és molt fàcil. Jo sortia de Maria José i la Maria José feia... una empresa d'aire condicionat. I jo sortia amb ella i tenia el meu millor amic, que era en Toló Sastre, i el dueño me'l va oferir blanquejar dos vers. No, però no me'l va oferir directament blanquejar dos vers. Va dir si mos interessava muntar un local de serigrafia, de camisetes i coses d'aquestes, que no mos preocupassin que ell mos enviaria els clients. I al final varen descobrir que tot era que blanquejàvem els dos vers d'estipo i tal.
Quant de temps ho vas fer, això?
Jo no sé, 5 o 6 mesos... Però no ho vaig deixar perquè blanquejàssim els dos bé, sinó perquè m'avorria com un ostre.
Com va ser la decisió de fer-te càrrec de Can Toni? Com va ser el moment que te'n vas començar a fer càrrec?
Tampoc ho record molt bé. Jo va ser que estàvem amb la Maria José i el meu germà duia el bar, no se duia bé, o no sé, per problemes d'ell, i li vam oferir a mon pare que el duguessin jo i la Maria José, que faríem una petita reforma, que al final va ser una gran reforma, però que ho volien d'un altre, i mon pare va acceptar i ho van dur, i aquí se va produir el canvi.
Com va sorgir lo de la festeta de la costa?
Lo de la festeta de la costa va sorgir de xerrar jo amb en Peter, de fer algo. La inquietud no la podia controlar, volia fer algo, i li vaig xerrar d'una festa, de muntar un escenari aquí a... Jut davant Can Toni, perquè la costa pegava enfront de Can Toni. M'ho va costar molt convèncer-lo, però al final se va fer. I varen col·laborar amb Joan des Tomate, i va ser espectacular. Jo sempre dic que ha estat una de les millors coses que he fet, perquè veure punquis, cures, dones majors, gent jove, nins petits, tot seguts a la costa mirant els concerts i tal, era algo insòlid en aquell temps. També va ser una feina nostra, això de diguem d'activar el barri, no? Perquè el barri, quan nosaltres vàrem coi Can Toni, seguia sent un barri de gent treballadora. Gent jove en veies poca, saps? O sigui, i nosaltres mobilitzar... Anaven entrant periodistes, de fet, se va rodar un videoclip d'un grup que feia Capella, crec que se deia Capella i tal. i tot el que fos cultura i música, literatura i tot això, ho intentàvem aglutinar allà. I va ser una feina llarga i dura, però no és que sigués una feina, simplement era que anava dins el nostre ADN, això, saps? O sigui, i al final se va crear aquesta amalgama de gent jove, gent major, clients habituals, clients de tota sa vida, més clients nous que va fer el que va fer Cantoni, bàsicament. Jo el que m'interessava és que hi hagués bon ambient i que si gent se conegués uns als altres, sobretot els que tenien relació, saps? O sigui, si jo veia, per exemple, que hi havia un escritor i hi havia un escritor novel de vora, els presentava, els, saps? No, tampoc m'importava si l'obra de l'escritor novel fos una merdeta, però aquest tipus de connexió sempre m'ha agradat. Sempre he estat un tipus molt sociable, o molt social.
I na Maria José era... Jo la record, home, que realment era que ta mare i na Maria José eren els que curraven realment allà fortíssim.
Però jo currava també, saps? No només feia de relació en públic, jo feia cafès i posava canyes. I venia molt bé les coses, eh? Ojito. Que vaig ser jo qui va inventar un bocadillo especial que se va fer molt famós per la zona. I per... Però que sí, que na Maria José i mo mare eren les que feien feina, bàsicament.
El primer any vau organitzar la costa, també va ser un sol dia, després ja van ser dos dies, i un moment donat entra en Sebas per la porta i muntar el primer Espacitos. Com va ser l'inici de Segell? Com ho recordes?
Tampoc tinc un record molt exacte de com va ser. Jo només sé que continuava tenint aquestes ganes de fer coses, i no sé si li vaig oferir en Sebas fer un sello o fer un fanzine, no me'n record molt bé, sinó que jo en Sebas me creia molt bé, me parecia un tio molt interessant i li vaig oferir algo, no record què. Però el que sí record és que quan en Peter va deixar Sonotone, el primer que li vaig oferir venir a Sonotone va ser en Sebas.
No va entrar des del principi, primer els passitos execució?
No. Sonotone, dius. No, Sonotone vaig haver de convèncer en Peter per muntar Sonotone, per muntar la sala de concerts. Aquí només hi havia en Peter i jo. De fet, jo record perfectament que quan vaig xerrar amb el dueño de la Jumping, que era antes que la Sonotone, mos va passar un pressupost del traspàs, i en Peter va dir que no, o algo així, perquè era caríssim i tal. No? Entonces jo el que vaig fer va ser... tenia una reunió privada amb els de la Jumping, li vaig dir que li digués a en Peter que, digamos, que el pressupost del traspàs era inferior al que m'havia dit, i jo vaig pagar aquesta diferència de la meva butxaca sense que en Peter s'enterés. Tampoc eren més dobbers, però com que conec en Peter, sabia que per aquesta xifra no entraria.
Com van ser els inicis de Sonotone?
Bueno, amb molt d'ànim, i nosaltres sabíem que això arribaria a petar. Al principi tot és molt complicat, Joan, dur la gent a Gomila, era, Gomila estava morta. Gomila estava morta. Nosaltres van reviscolar quasi tot Gomila. Va ser que quan Sonotone va pegar el boom, que van obrir locals que estaven tancats feia anys. O sigui, va tornar a reviscolar. Si no només el que van crear nosaltres a Sonotone, sinó que locals que estaven morts van tornar a viure. La tortilleria, per exemple, que estava enfrente, ens donava les gràcies tots els vespres.
Quina era la teva idea quan vas obrir Sonotone?
Fer concerts i punxar.
Ja volies punxar.
Sí, jo volia punxar. Jo volia posar la música que jo m'agradava en aquell moment. Jo volia punxar i... Home, tal vegada punxar no tant, però fer concerts, sí. Fer concerts era la meva idea. Bueno, també estava influenciat per l'escriteri d'en Peter. Varen dur un grup de hardcore, de punk... Fèiem aquest tipus de rotllo, fins que després va venir en Sebas i en Joan Vic i varen començar a fer el que a nosaltres ens agradava, realment, no? Saps? També llogaven la sala... jo què sé, des d'Azucarillo 15, la Gran Orquestra Republicana, també posàvem diferents tipus de música. He de reconèixer que la Gran Orquestra Republicana va petar dos dies seguits, saps? Només Planetes i la Gran Orquestra Republicana ha petat aquesta sala.
Parlem un poc dels primers temps, de primers passitos, perquè en molt poc temps vas escriure moltes referències, fins que va arribar a Satellites i se va estructurar un poc més tot el segell, però fins llavors crec que vas treure Caníbales, Freidura, Los Crudos, La Banda del Exceso...
Sí, però...
Danash...
Sí, Danash va ser el primer, crec.
Danash va ser el primer que...
Ningú volia treure el disc de Danash. Jo record que en John Tirado venia cada dia a les bars a Xarandó i al final ho van treure nosaltres, els de les cigarret. Però la meva... Ten en compte que estem xerrant del 90 i estem xerrant de...
96,
sí, del 96, 97. Aquí no hi havia cas internet. Si tu havies d'aconseguir una distribuïdora, havies d'anar directament allà on estava la distribuïdora i negociar amb ell directament. I tot això era molt complicat. I jo el que volia era dinamitzar, saps? Que tal vegada me pesava molt, això. Però volia dinamitzar la cultura musical que hi havia, no? Entonces, sí, probablement varen treure discs que no havien d'haver treure, però era el que hi havia i era la manera de dinamitzar. Quan va arribar Satellites, no se pot dir que qualcú se fixés en Satellites, en concret, saps? O sigui, aquí va ser una cosa d'estrès, digamos, no? I aquí va començar, digamos, els primers passitos un poc més pijo.
Un poc més planificat.
No, jo no diria planificat, perquè no tindríem a Satellites si no haguéssim fet antes lo que varen fer, saps? O sigui, no sé com explicar-lo. Era un moment en què el mecenazgo que jo tenia me poria, jo, saps? O sigui, me poria. Qualsevol persona que tingués un grup i més o menys sonés bé i tal, jo li volia donar una mà. Se pot considerar un error d'estratègia, però jo crec que tot el que va venir després li deu molt a lo que hi havia antes. I jo no crec que Freidura sigui un mal grup, de totes maneres. Ni Crudos tampoc. Se va fer lo que se va poder. Jo record que jo vaig anar a Everlasting moltes vegades. Però, claro, lo que no agrada, no agrada. I lo que no se veu comercial, no se veu comercial. Ten en compte que les distribuïdores lo que volen és vendre discs. Si veuen que tu lo que fas no dona per vendre molt de discs, te diuen que no, saps? I això jo no li deia a molt de grups, saps?
Va coincidir... La darrera festa de la costa te'n cobrissiu Sonotone, si no vaig errat, és a dir, en el 97 vareu fer la festa de la costa i a finals d'any vareu obrir Sonotone tu i en Peter, i el 98 va ser, a principis del 98 va ser quan en Sebas i en Joan Vic varen començar a formar-ne part més activament. Com era la teva relació amb en Sebas i amb en Joan en aquells temps?
Jo els vaig dur a Sonotone. Jo vaig quedar tot sol a Sonotone. I tenia el Marc Antoni, a més. No podia fer-ho tot, saps? Llavors jo li vaig oferir en Sebas primer, i va ser en Sebas que m'ho va dir que hi havia en Joan Vic, que mos podia dur grups i tal, i al final van formar aquesta trilogia bastant estranya, però que va fer que funcionés Sonotone, saps? O sigui, ells van entrar completament gratis a Sonotone.
I quan va començar a funcionar el club?
Pot després, jo què sé... No va arribar un any, que ja funcionava... Sí, funcionava molt bé. Sí, era centre de tota la ciutat de Palma. Tot el món volia venir a Sonotone, saps? Tenen en compte que mantendre, per exemple, si un concert començava a les 10 i estava ple, i era a les 5 del matí o a les 6 quan tancava i encara estava ple, això és molt difícil d'aconseguir. Aquesta franja horari que nosaltres varen tenir va ser una cosa milagrosa. Saps? Era una franja horària increïble, era, jo què sé, 7 hores de lleno completo. I això, durant 4 anys...
Com ho feies en el teu dia a dia? Perquè tenies Can Toni i tenies...
Sí, jo aquí vaig abandonar un poc Can Toni. Jo els dies laborables currava Can Toni i els fins de setmana me n'anava a Sonotone, no? Saps? A lo millor me quedava qualque divendres i arribava tard a Sonotone, de vegades l'una o les dues, quan ja estava tot. Però... Ho compaginava bé.
Tens la sensació que a vegades hi havia dobbers de Can Toni que se n'anaven de cap a...
Sí, sí, això no té cap dubte. No té cap dubte, o sigui... Quan se necessitaven dobbers a Sonotone els aporava jo. Jo no he vist ningú que aporava dobbers a Sonotone només que en Peter i jo. I segurament era exactament el mateix que en Peter. Si Sonotone necessitava dobbers, de molt els atraia, de rana, oi? Però és normal, això, saps? Són dos negocis que tens.
I vas conèixer la Marga?
Sí, el Festival de Benicàssim. No recordo els anys, però sí, va ser el Festival de Benicàssim.
Recordes algun dels grups que varen tocar aquell any?
John Spencer Blues Explosion, que m'ho vaig enamorar d'ells. Sí. Sí, sí, vaig tenir una epifania. Me'n record que vaig tornar als 18 anys. Donàvem largos passeos per la playa. I després de veure John Spencer Blues Explosion, sí, vaig tenir una epifania, sense drogues, eh? Ojo. I allà vaig pensar que Mallorca necessitava un festival. Que no sé per què se podria fer Benicàssim, hi havia tanta gent, i a Mallorca, que era com molt més atractiva, no se podria fer. Aquest rotllo d'insularitat,
Clar, aquí tampoc m'ho vull ficar molt en qüestions personals, però vas conèixer a Marga, vos vareu enamorar, la teva relació amb Maria José Delgado per fet que s'havia erosionat per el fet que tu tenies que Antoni i Sonotone i el cap de setmana estaves super involucrat a Sonotone i te'n vas anar dos mesos, un mes a París. Me podries explicar la història de com va ser l'impuls aquest?
Bueno, sí, aquí jo vaig fer un fallo garrafal, saps? O sigui, m'ho vaig deixar d'un mes per altres coses que per el que realment havia d'haver fet, saps? O sigui, no li vaig dir tota la veritat a la Maria José, però no sé, això és molt personal, però no li vaig dir tota la veritat, simplement me'n vaig anar a amargar a París i record que vaig fer una festa privada a Sonotone, era Miquel Barceló, i el tio va lligar, se'n va anar, no me va pagar el que m'havia de pagar, i jo me'n vaig anar a París i necessitava dos mesos perquè ja m'havia gastat tot el que m'havia de gastar, i me'n vaig anar a Can Miquel Barceló i li vaig dir, pet, Miquel, dona'm dos bes de tal i tal, m'ha donat dos bes, que també eren bastant, i mai queda més temps a París. Després vaig tornar i aquí van començar els problemes.
Aquí van començar els problemes? Te refereixes,
eh? En Maria José, clar, amb tota la roba que tenia ella. Pues quan vaig tornar, ella estava molt enfadada. Volia que jo tornés, de totes maneres, però jo ja estava fart, diguem, de tot. Ja, no? I m'ho va saber molt de greu, però moltíssim. Però, no sé, són coses que... És que no ho puc explicar. Són coses que no puc controlar mai.
Això va coincidir també amb la teva sortida de Sonotone.
La meva sortida de Sonotone va ser molt simple. Jo era a París, necessitava més dobbers i vaig cridar en Sebas... Y le iba a decir, Sebas, quedaros con Sonotone, dame algo de dinero, lo que tú consideres justo, y os lo quedáis. Y me va a enviar dos veces y ya está. Así va a ser, y eso es la realidad. Ningú me va a traer yo de Sonotone.
Don perfecto que la vuestra relación, pero ya no era buena.
Sonotone yo creo que ya había cumplido su misión. De fet, poc temps després, se'n va anar a pique. És que és una cosa molt complicada, saps? O sigui, jo durant tota la meva vida, les coses m'han agradat moltíssim durant un principi. Després sempre hi ha un bajón. És pel meu caràcter. I també així com me vaig fartar un poc de Sonotone, de la monotonia final que tenia Sonotone ja, i de lo que jo pensava que ja era una degeneració que no m'agradava res. Jo, per exemple, l'electrònica no m'agradava molt. Sobretot l'electrònica aquesta... Els Breivik sí, però l'electrònica aquesta, House i tot aquest rotllo no m'agradava molt. Entonces, claro, allà s'havien muntat unes festes de... que no venia ni Cristo, tampoc. És que tinguessin molt d'èxit. I no sé, crec que no m'ho va importar molt de manera de Sonotone.
Tot d'una vegada es muntar-lo de Barbarella Pop.
Sí, però Barbarella Pop no era un sello, era un sello i una era un sello i una productora, bàsicament, tot anava davall aquesta. Barbarella Pop abarcava el que fos, el mateix que jo vaig fer al principi, en primers passitos, el que passa que jo ja tenia més referències musicals per editar i també com una productora, bàsicament, perquè jo ja tenia la idea de fer un festival i tal, no? Entonces, jo record que jo estava a Namarga i a Namarga i jo ens agradava molt un grup que se deia Bis. Y yo le voy a decir a la Marga, te voy a traer a Bis a Mallorca y vamos a hacer un conciertito con un telonero y tal. Y me voy a ir a Esporles directamente a negociar, porque no sé por quién erró Esporles, pero me agrada moltíssim el puesto. Y vaig a Ranzo Balda, gran personatge, el Balda d'aquella època. Y el vaig convencer de fer un concertat d'un dia i tal, i tal. I el que havia de ser un concert de dos o tres grups se va convertir en una autèntica locura, saps? O sigui, ja varen fer dos dies o tres, no me'n record, crec que eren dos. I ja hi havia més grups, ficava més gent, saps? L'Hombre Burbuja, o sigui, mogollon de gent que jo m'agradava i tal. I se va crear una espècie de problema al poble, no? Vaig haver d'anar quasi bar per bar i porta per porta dient que el festival no hauria bulla, que tot el món recolliria les seves botelles de tal. O sigui, me'ls va costar moltíssim que se fes Esporles, perquè allò era com a patrimoni de la humanitat. Vaig convencer un parell d'artistes també de plàstica i mogollon de gent, i van fer un xalet gros que hi havia de vora de recinte quan se feia el festival, una exposició que va ser també una locura de quadres i escultures i tal, no? I això.
En aquella època vas com fer com un equipet de gent que te va acompanyar durant sí. uns anys, la Tina Codina, en Vita...
Sí, sí, que els estim
Pepa,
molt.
La Pepa Charro.
La Pepa Charro, en Xavi. Era realment el que... Gent que pensava un poc igual que jo, que sabia que activava un poc la cultura. I ells sabien molt sabien que era molt altruista, això, bàsicament. I érem una gran família per aquell temps, saps? I jo els tenc un carinyo enorme. Aquesta gent, des principi, no els oblidaré mai. Vamos.
Sí que va ser un festival que va generar pèrdues.
Ah, claro, evidentment.
Quanta pasta vas perdre en vida?
No me'n record. Però no ho sé, no he mirat mai els dobbers, jo. Jo sé que varen perdre, però l'any següent, la gent que va estar amb nosaltres va continuar estant amb nosaltres. Jo me'n record que vaig negociar amb els tècnics de so, que se'ls va pagar una gran part d'això, de so. Li van dir que l'altre ja lo pagarem l'any que viene, que se va volver a fer, tenien la paraula d'esbalda, o sigui, tenen en compte que un festival... jo no conec cap festival de música que els quatre primers anys hagi guanyat dobbers, no en conec cap, sobretot els d'antes. Els d'ara, igual sí, perquè els d'ara són tan eclèctics i no tenen quasi criteri que fiquen tot tipus de públic, saps? O sigui, nosaltres teníem un criteri musical que intentaven que la gent escoltés aquest tipus de música i sabien que el segon any duríem gent més important i que així va ser, a més. I la gent estava... va tornar. La mateixa gent que varen fer Cibritart va estar, si és l'encanta, els primers l'encanta.
Quanta gent diries que ara es ficava
en Cibritart? No ho sé, igual 3.000 persones o menys. No ho sé, tampoc els recont. No ho sé, Joan, no ho sé, t'ho dic en sèrio. Tampoc era una cosa que m'importés molt, la gent sabien que era una feina llarga, això, no saps? Igual que Can Toni, igual que Sonatone, igual que totes aquestes coses que montes, saps que és una feina que te durà un temps, saps? Que te durà un temps. Perquè el tercer Ila d'Encanta, quan se va fer Palma, qui anava a dir que a les 12 els atraurien de fora? Eh? Què els anava a dir, aquesta gent? Aquesta gent no sabia negociar res. Aquesta gent a les 12 els van treure. I què va passar? Que la gent ni va protestar. La gent ni va protestar, ni se va tancar allà, ni... Se'n van anar, se'n van anar. Sí...
Parlem un poc de... Clar, entre Cibritart, que era molt ambiciós, però
bueno, també,
tenia com un punt d'improvisació i de precarietat. Vull dir, un record que els ballats, moltes de les infraestructures, era tot com a...
Salta si puedes.
Sí.
Sí, no, però se va colar molta gent. Però és que jo t'ho dic una cosa. O sigui, jo t'ho dic, el primer any va ser com una diversió de la gent que estàvem allà fent organitzant aquestes coses. Tampoc pensaven tant en la seguretat i en totes aquestes coses que ara funcionen molt millor. Estem xerrant de fa molt de temps, saps? O sigui, si podries ahorrar algo amb algo que trobaves que no era molt important per apoyar algo que pensaven que era molt important, fèiem això. O sigui, poner una valla massa aquí i una valla massa acá, que pagar-li un poco más a este grupo, pues preferimos pagar-li un poco más a este grupo. O, saps? O sigui, no sé.
Hi va haver com un salt realment important entre Ibirita Artis i Isla d'Encanta. Què va passar allà? És a dir, de sobte, Isla d'Encanta era un festival, així com si Ibirita va sorgir espontàniament... Isla d'Encanta, ja hi havia una intenció.
Clar, ja hi havia... Ja, sobretot, hi havia el criteri musical que nosaltres volíem aconseguir. Sobretot teníem un cartell impressionant. I això no hi ha cap dubte. O sigui, teníem un cartell important. I ja consideràvem que teníem una part important de lo que nosaltres volíem que sigués el festival Isla d'Encanta. I aquí me lo varen jugar tota. Vam anar a mort. Vam anar a mort perquè el cartell ho mereixia, Joan. I vaig produir John Spencer Blues Explosion. O sigui, l'epifania se va complir. I no només varen venir John Spencer, sinó que va venir Stroke. Tot això mos va costar, saps? Perquè era diguem, la primera edició d'un festival. I tu saps com funcionen les agències. Que antes tenien un avantatge, que hi havia moltes agències. Cosa que ara hi ha un monopoli, que tothom ja sap qui és.
De fet, ja te vas associar amb en Barnaby.
Sí, necessitàvem...
Associar.
No, associar no diria associar.
Aquí probablement la paraula no és associar.
No.
En Barnaby, diguéssim que valeu fer molta contractació a través d'en Barnaby.
Sí, però necessitàvem més que una contratació, el cartell jo ja ho tenia al cap i ho tenia fet, i li vaig donar a ell, li vaig dir, hazme todo lo que quieras con esto. perquè necessitàvem una persona que sapigués llegir contractes. Una persona que fes feina. Ten en compte que Mercury Wheels era una empresa molt petita, a més d'ell i la seva dona. I jo amb Barnaby me queia molt bé. I d'aquí, d'aquelles reunions a Madrid, allà on jo dibuixava un paper escartell i anava borrant i posant altres grups, va sorgir això. I teníem un gran cartell. I jo sabia que teníem un gran cartell per petar-lo. Per petar-lo no a nivell només insular, sinó a nivell nacional. Perquè ten en compte que després d'aquest destroc tocaren a Cisla d'Encanta, després valien un paston. Va ser una, el millor grup de rock de la dècada, possiblement, saps? I nosaltres vam ser els primers que els varen d'Espanya. Que el rotllo de ser pionero tampoc mola molt, qualques vegades.
Que Destrocs va ser en Barnaby que te va fer...
No. Això va ser el mutu acuerdo. Jo Destrocs ja els reconeixia, quan tenien només Last Night. I jo vaig estar d'acord amb tots Destrocs. Però el cartell era tot meu.
Tot?
Tot, absolutament tot.
I no varen sortir els contes?
No, tampoc varen sortir els contes.
Clar, jo sé l'anècdota des diumenge, que es conserva estar a punt d'aturar-se... perquè de l'escenari principal es varen plantar i varen dir que si no cobraven en aquell mateix moment no continuava el festival.
No me'n record, però bueno, si tu ho dius, segurament serà així. I ho va arreglar en Barnaby i...
La Pepa va estar demanant dobbers per les barres, intentant reull...
Sí, ara me'n record, sí, però ten en compte que nosaltres varen vendre les barres, cosa que no s'ha de fer mai, un festival. Nosaltres vàrem vendre les barres perquè sabien que el pressupost era gros, saps? I, a més, tenien dret a donar-nos dobbers, perquè era un acuerdo verbal que teníem amb... Me pareix que eren
el
Germán Velasco. I un del Germán Velasco se va enrotllar en jo i en la Pepa, i vàrem por a salvar el festival. Però també perquè tenien dret a això, perquè ja ho havien xerrat. Si hi ha algun problema, ja lo arreglarem després, però tenies que soltar la pasta de les barres. Jo me'n recordo, això.
Però no se va salvar així, se va salvar perquè en Barnaby va demanar un crèdit per telèfon.
No ho sabia.
La versió que sé és que varen quedar molt... És a dir, que més o manco se varen pagar totes les primeres meitats de tots els catxers, que és la primera meitat.
Sí, sí.
Perquè després hi va haver segones meitats...
Que se varen posposar.
O que varen quedar sense pagar, o que els va haver de cobrir Mercury Wheels.
No, jo no te'n recordo, això. Si no, t'ho dic en sèrio, Joan, t'ho diria. Jo sé que els Strokes se va pagar, que se va pagar tothom, i que si qualcú... Jo me'n record que li vaig dir a un parell de grups que ja els hi pagaríem una setmana després, amb un taló. I varen tocar igual, saps? O sigui...
Home, a mi me consta que varen quedar...
Sí, sí,
Mercury Wheels va haver de cobrir bastant.
Jo no tinc cap dubte d'això, si tu ho dius, jo no tinc cap dubte d'això.
De fet, Mercury Wheels va quedar tan compromès econòmicament després de l'Isla Encanta que l'única possibilitat que tenia de recuperar aquest dobbers era fer l'Isla Encanta 2002, que va ser de Calvià. És a dir, que d'alguna manera, clar, es varen com a... veure obligats a continuar endavant.
Sí, sí, i jo vaig comptar amb ells igual. Jo, si ells tenien qualque problema de dobbers, que jo sabia que en Barnaby tenia problemes de dobbers, jo vaig fer el que vaig poder, vaig aconseguir Calvià, vaig aconseguir pressupost, vàrem tornar a fer el cartell i també va anar com va anar.
També va anar com va anar, que no va sortir del tot bé, però no va sortir del tot malament.
No va sortir del tot malament, però tampoc va sortir del tot bé.
Explica'm un poc com va sorgir el Calvià, perquè, bueno, vareu una... Com així vareu abandonar Sportlers, com així vareu una Calvià...
Home, perquè nosaltres necessitàvem dobbers. I sabien que Sportlers ja no podia donar més dobbers. Tenen en compte que el primer any d'Isla d'Encanta, Sportlers mos havia oferit una quantitat de dobbers que no mos va pagar. Aquesta quantitat de dobbers per poder fer el concert allà no mos la va pagar. Crec que a l'Esbalda li va pegar un infarto, també. Era el govern per un vot, crec. Tampoc ho record molt bé, però estaven problemes polítics, saps? No mos varen pagar. Entonces, varen tenir una reunió i varen decidir fer un puesto o on hi hagués pasta, i on hi havia pasta, a Calvià. Varen tenir una reunió amb la Batllosa, sobretot amb una altra persona, crec, i li varen dir que havien fet esporles i tal, i la varen convèncer de fer-lo. Mos varen donar un terreno de merda, saps? Mos varen donar un terreno de merda, però, bueno, estava ajut a vora Magaluf. Que nosaltres intuïen que si hi havia grups britànics, pues que la gent vendria, saps? No va anar del tot malament, però sí va anar malament. No va anar del tot malament, però sí va anar malament.
Per què va anar malament?
Pues perquè no va haver la quantitat de públic precisa, saps? I tampoc les ajudes van ser molt, molt, molt important. Tenen en compte que la policia va fer una redada, estava en Kansas a porta l'anècdota aquesta de l'avion, que jo sempre conto, és increïble. O sigui, els únics que ho sabíem eren jo, en Barnaby i qualcú més de producció, i la bellesa de que el via. Vam posar un avió, allà vam posar Isla d'Encanta, Oasis, tal, 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 tal dia, tal dia, tal dia. I de repente estem mirant que surt l'avió, i de repente sentim per darrere un altre avió molt més gros, amb una pancarta molt més grossa, posant BCM, Free Bar, tal dia, tal dia i tal dia, els mateixos dies del festival. O sigui, si això no és un complot...
Sí que s'ha de dir, i he de dir, que hi havia com una mena d'obsessions repetitives en els teus festivals, com la de la zona d'acampada, que sempre era un camp de refugiats...
Sí, sí, sí. Però era el que mos donaven, Joan. Era el que mos donaven. Jo me'n record que el viam mos van dir que teníem un post a Codenú per fer una zona d'acampada. I després, quan arribàvem allà, mos donen compte que té un socavón de 3 metres cada... Que era un camp de mines. Però no hi havia altre puesto per fer-ho, saps? I s'havia de fer.
Quan vas muntar a Isla d'Encanta 2002, ja havies obert Casino Royale. Jo crec que Casino Royale el vas obrir poc després de Isla d'Encanta de 2001, que va,
sí, sí.
Quan Napacis va tornar
de Londres.
De Londres. En tu.
Sí. Però que, no sé, vam muntar Casino Royale per la mateixa necessitat de muntar un club i divertir-nos i dur concerts i que la gent s'ho passés bé. El mateix concepte que teníem a Sant Antoni ho teníem allà. Jo no vaig canviar mai la meva actitud. El que jo veia d'un club que era una sala de concerts i després que funcionés com club. De fet, vaig dur cantants famosos allà a pinxar. Vaig dur un Brian Molko, vaig dur un mogollon de gent, saps? O sigui, no... És com quan jo havia viscut els clubs a Londres quan jo anava a pinxar allà a Casino Royale de Londres, saps? Que era així, hi havia un concert, després hi havia el club, els DJs, tal, i les franges horàries si s'amplien dins aquest puesto se fa negoci, de veres.
Els principis eren sadurs,
sí, però...
i era una sala molt cara.
Sí, sí, molt cara, molt gran i tal, i va ser difícil, però no tan de temps, eh? No tan de temps. Varen fer, crec que va ser després de Fangoria, el canvi de moneda d'euro, de passat a euro, que va ser quan allà varen rebentar i va ser... Tampoc va durar tant, jo crec que 3 mesos o alguna cosa així. No.
I a partir de llavors li vareu començar... Va ser l'estocada final per Sant Antoni.
Sí, però no, mai ha estat la meva intenció destruir Sant Antoni. O sigui, qui que gana el millor, bàsicament, no? O sigui, Sant Antoni ja estava quasi morta antes de jo obrir Casino Royale. Estava quasi morta. Jo és el que veia i el que... De fet, crec que una part d'obrir Casino Royale és perquè Sant Antoni estava morint a poc a poc, saps? No t'ho vull dir que no, amb un percentatge, però que això ho vaig fer per la necessitat de divertir-me i passar-me bé i per continuar activant la cultura. A més, la competitivitat no és insana. De totes maneres, se diu que estem molt a prop un de l'altre, però és que tampoc hi havia tant de locals que reuniguessin aquestes condicions de tenir per poder fer un concert amb públic majoritari i després funcionar com a club. No hi havia tant de locals. Havia de ser el complejo Broadway de Gomile. No podia ser un altre puesto. No hi havia un altre puesto.
Que vos cobrava un paston cada...
Sí, sí, sí.
I cobrava cada setmana.
Cada setmana. I, a més, nosaltres pagàvem cada setmana. Imagina't si anava a ver local, que la quantitat de dobbers que era infumable, se podien pagar. I encara cobraven els camarers, cobraven els grups i cobrava tot el personal. Casino Royale no va haver cap problema mai.
Sí que tens la sensació aquesta, que en aquell moment, bàsicament, te passaves la vida tapant forats. Perquè tenies com molt de fronts oberts.
Sí, sí. Sí, però tornem a lo mateix, Joan. O sigui... El que t'he contat antes de Rano o de Cantoni, saps? De on s'havien de treure els dobbers? Pues d'allà on tu t'esforçaves i feies feina. No recordo el forat que havia de tapar, però n'havia de tapar qualcun, però se tapaven des d'allà, saps? Se tapaven des d'allà, però és que és normal, això. No hi havia altra manera. Resaven perquè el fin de setmana anigués bé, i si el fin de setmana anava molt bé, podien tapar quatre coses més o quatre coses menys.
Com va acabar la cosa amb en Xesc i amb en Joan?
Em vaig ser que em van jugar, jo és que no, se'n van anar voluntàriament. Jo no record cap tipus de mal rotllo. Si de fet jo després de Casino jo anava a esguirigall encara. Jo és que no sé de on se treuen aquestes coses. Se'n van anar voluntàriament, la seva raó entendran, demana-li's a ells. Jo no ho sé. A més, tampoc tenia molta cosa. En Xesc Carbonell venia a prendre cubates i a ballar, i en Joan d'Esguirigall també. La programació la feien jo i Napacis. No, eren socis capitalistes, ells. Sí, per mi, no sé, no sé les raons reals per què se'n van anar. No sé si t'han contat algo o no, però és que no els hi van fer res, absolutament res.
Parlem un poc de Indirama, perquè
sí.
Va coincidir Indirama i també els darrers temps de Casino Royale. De fet, com va ser aquest tancament de Casino?
Fartura, també, saps? O sigui, no... Desmotivació, ja, saps?
I Indirama, com va sortir?
Molt malament. Indirama va sortir molt malament, però no va ser tot per culpa nostra, va ser... El primer dia va fer, crec que va ser el dia que va fer més vent de la història de les Illes Balears. Se mos va volar una carpa i tot, i no va quasi gent. Se va haver de suspendre qualque concert. O sigui, el temps mos va fotre bastant el primer dia. El segon dia va anar bastant millor, però ja tampoc van arribar.
Allà sí que la Núria Abad s'havia ficat com a sòcia.
Sí, i me sap molt de greu. D'aquí li demano disculpes. Jo t'he dit que hi ha poques persones... a ses que li he demanat unes disculpes verdaderament de cor. I la Núria Abad és una d'elles.
Com se va ficar la Núria? Perquè, clar, ella feia feina a l'última hora...
Sí, sí, la Núria se va ficar perquè ella va volar. I perquè ella tenia contactes polítics. De fet, jo me'n recordo una reunió que varen fer al bar de vora l'Ajuntament. Va venir la de Cultura, crec, no sé qui era, no me'n recordo també molt bé. Li va dir, mira, tenemos este proyecto para hacer esto y tal. I ella va dir, ah, no te preocupes, Núria, os vamos a apoyar. I així, 10 minuts de conversa. I jo me'n record molt bé que no varen arribar a les expectatives i jo vaig veure la Núria plorant i li vaig dir, sense saber si ho podria fer, li vaig dir, Núria, jo te pagaré lo que has perdido. I no ho vaig poder fer. Però que ella se va involucrar per la seva pròpia voluntat, és cert. Però li he de demanar disculpes per això, perquè ojalà hagués anat bé i perquè se va portar molt bé, sempre s'ha portat molt bé en jo.
No sé si recordes l'article que va sortir en El Mundo, Joan Vic, el primer dia del festival. No sé si ho recordes.
No.
Sí, bàsicament era una columna a la qual se demanava com podia ser compromotor que tenia un historial de deutes, com podia ser que les institucions seguissin apostant per esdeveniments organitzats per una persona amb un currículum de... amb un historial de deutes pendents.
Però jo m'agradaria que diguessin quines deutes pendents. És que és veritat. Ten en compte que tal vegada va ser gràcies a la Núria Abad, no gràcies a jo, que se va aconseguir aquesta subvenció. Jo no recordo aquest article d'en Joan Vic. M'ho pareix una guinevetada per l'esquena si aquest article va ser així, perquè no me coneixen per salut, el tipus, saps? No,
però...
no sé per què va dir això, però...
De totes maneres, sí que hi havia la fama aquesta, que no ja. Són les deutes...
Sí, jo feia el que podia, però jo sempre he anat en el cap ben alt per Palma. Sempre he estat allà, sempre he estat allà. Sempre he intentat solventar el meu problema, he creat per jo mateix, però el que no se pot fer és que una persona que no te conegui ni sàpiga els deutes que tens, ni sàpiga si jo m'he comportat bé en les institucions públiques, perquè no hi haurà cap institució pública que hagi xerrat malament de jo. Des de Cibritart, fins a l'Ajuntament d'Esporles, fins a l'Ajuntament de Calvià. Moltes vegades les deudes no són creades per tu, són creades per promeses o per coses firmades per altres institucions públiques. I això ho vaig demostrar a un judici. L'únic judici que he tingut a Palma, que vaig guanyar, va ser per lo dels hotels de no sé quin Isla d'Encanta era. M'ho van donar, m'ho van declarar innocent perquè tenia el paper on deia que el govern balear pagava els hotels. I el jutge i tot se'n va riure des que denunciava, dient, però què tonteries són estes? Això ha estat l'únic judici que he tingut en sa meva vida a Palma. Bé, i un judici ràpid per robar una botella de whisky al Corte Inglés, però això va ser ràpid.
No, podries parlar un poc de tot el que va succeir... Bé, va coincidir un poc. Així com ho vaig dins el meu cervell, Indirama, tancament de Casino... I aquell va ser el moment que s'havia obert un club nou que es deia Cultura Club.
Sí.
Com va anar sa cosa en Cultura Club?
Ah, jo vaig conèixer en Ramon i en Ramon sabia que jo tenia contactes i també tenia... També era un poc prescut allò al principi, saps? O sigui, el tio tenia ganes de fer concerts, de collir, digamos, el relevo de Casino Royale i de Sonatone. I res, i va començar la nostra relació. Jo no tenia, per aquell temps, record que no tenia moltes ganes. Jo sortia amb una lota que se deia Marina, crec, sí. I estava tranquil, saps? O sigui, no tenia gaires expectatives de tornar... de tornar a fer coses, encara que encara escoltava música i apoyava qualque grup i tal. I entonces en Ramon va muntar escultura i jo hi anava qualque vespre i tal, a prendre algo, i el tio me xerrava, me deia a veure si me traies algun grup o tal, 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 i al final els hi vaig dur d'Orient a l'escultura després a Mallorca. Van muntar un escenari petitet i tal. I arrel d'aquí pues, va començar la nostra relació de... I ojo, que jo li doia els grups, se cobra un duro, eh? L'escultura club, jo només els hi duia el grup i cobrava... En Ramon me donava, per pinxar, me donava 100 euros, o me donava 200, o... Saps? Era d'això, no cobrava ni comissió de grups, jo ho feia per escultura, i de fet jo formava part d'escultura, formava part de... Feia tota la programació d'escultura, la feia jo, saps?
Tota?
Tota. Tota menys qualque DJ que ell contratava, però el DJ local, me refereixo, això, que jo recordi tota.
Però hi havia altres promotors en escultura, no?
Quin promotors?
Hi havia altra gent que organitzava concerts allà, no?
Bueno, però no. Els passeig marítims, els qui duia els grups són jo, sempre.
Tots?
Sempre. Hombre, com se n'amiga aquest tio que estava allà que també pinxava?
Novisaki.
En Novisaki va fer quatre cagades, saps? Però els qui duia tota la programació era jo. Saps? Els qui va dur el concert de Heineken a l'escultura va ser jo. Els qui va dur Fanfarlo, per exemple.
Clar, però tu tenies una relació contractual amb l'escultura. Crec que t'havien posat una oficina.
No, això va ser abans de Guns N' Roses. M'havien posat l'oficina per la de Guns N' Roses. Jo per contracte, no tenia contracte, jo el que vaig fer va ser sol·licitar una vivienda i 400 euros cada mes. I varen acceptar, però jo dos concerts a l'escultura. De fet, jo me'n record que... Ojo, el que te contaré sí que és una primícia. Jo estava en pilotes després de dutxar-me a casa meva i estava en pilotes i ja duia com un parell de mesos estant allà visquent i s'obri la porta i entra una dona amb dos tios. I jo dic, però què hacen aquí? I diu, i vostè què hace aquí? I dic jo, però jo vivo aquí. I diu, però no, però si esta casa està, és del banco. O sigui, m'havien fotut a una casa que era del banc, que ells tenien antes, que havien edificat o no sé quin rotllo, i aprofitant aquesta cosa que no hi anava mai al banc i tal, doncs m'ho van ficar allà. I així m'ho he donat compte d'això, d'aquest detall. Fins que no ho sé nada, no? Saps? O sigui, la tia aquesta, de bona fe, m'ho va deixar viure un mes més, i això va ser així, tio. I...
Clar, ara s'està molt d'anys amb escultura...
Escultura petit, el que jo conec com escultura petit, allà només punxàvem. I feien qualque concertet, que ni siquiera organitzava jo, feien qualque concertet acústic i tal. Això era petit. Després d'aquest petit, que era antes un bar de putes, que aquí mos va costar molt la negociació amb el dueño, que me'n record que el dia que havia de firmar el contracte, el tio la va palmar. I aquí varen començar els concerts d'escultura. I els concerts funcionaven de puta mare. Tornaven a tenir aquesta franja horari que te deia. Saps? Començaven els concerts un poc més tard, a les 11, segon cop ensenyant, a les 12, i a les 5 del matí encara estava ple. Tot això tenia el mateix funcionament que Sonatona i Casino Royal i con tot lo que se va muntar.
I tu te senties partícip? És a dir,
sí, jo
diries que formaves part de l'empresa?
De l'empresa no, mai he assistit a una empresa allà. Jo disfrutava de dos grups, veure-los tocar i de que tot anava bé. Però de l'empresa...
No eres soci?
Jo no, mai he volgut ser soci de cultura ni mai m'ho han ofrescut.
I de què vivies?
Joder, jo t'he dit que me donaven dos bes.
400 euros?
400 o 100 euros al mes, més casa. Saps? O sigui, jo no necessitava més dos bes, tio. Saps? O sigui, no... Era el que hi havia. Te pots recordar la quantitat exacta, però podria viure més o manco bé.
Quan va acabar la teva relació amb l'escultura?
Jo te cont. No sé qui mos va oferir... No sé què va passar a Titos. Titos era d'on tot el cursar, que anava contra els meus principis. No sé per què va sorgir la idea de traslladar qualque concert a Titos. Perquè hi havia més aforo, perquè Titos no anava molt bé, i tot aquest rotllo. Jo m'ho vaig negar al principi. Al principi m'ho vaig negar completament. Vaig dir, jo passo de hacer algo por este tío, porque este tío me perjudicó en tal sitio... I aquí, allà, després, al final, vaig recular. I vaig dur una nau Jaminri, vaig dur mogollon de grups, vaig dur allà... Crec que vaig fer 5 o 6 concerts, jo record DeLorean... I vaig fer un parell de concerts. I després... Me lo van anar a Brases, a fer concerts. A Brases, allà on vaig fer 2x2...
Els 2x2 també te l'has d'apuntar en els des que no
sí,
van sortir...
No, és que no...
Com va ser, el 2x2?
El 2x2 va ser... bàsicament per avorriment, ja, saps? Això ja va ser, ja estava començant a tenir la meva decadència. Jo crec que hi havia un bon cartell cada dia, Escama de Faca, saps? Hi havia grups bons, tampoc els recordo tots, però hi havia... Varen fer dos bons cartells per petar, per exemple, cada dia. I no va... No, crec que el dia de Can Madafaka va bastanta gent, però no se va complir aquesta franja horari de concert i DJs després. Després ja crec que vaig dur una Virginia Díaz a pinxar, vaig dur les bateries de Libertines. Però crec que era un bon cartell, també, saps? O sigui, no... Aquí ja... Tampoc entès molt... El públic mallorquí tampoc l'entén molt, tampoc. O sigui, no és... Fer més d'un quilòmetre per ells és un viatge astral. I crec que la millor és de Manacor, Inca i tota aquesta gent no varen venir. Però, no sé, també va ser un poc fiasco, això.
I arriben els Guns N' Roses.
La meva retirada.
No va ser la teva
retirada. Sí, va ser la meva retirada. Va ser el meu enfonsament total. Però, ojo, que els Guns N' Roses jo només els vaig dur. No vaig... No tenia res que voler ni sort d'obbes, ni en sa... Només un dels meus contactes, Vicente Macoy, m'ha dit «Tenemos que hacer un concierto de los gordos», i jo vaig dir «Seguro».
Va ser ell que te va demanar un concert de los gordos.
Sí, en Ramon també. I jo vaig començar a veure els meus contactes, i li vaig oferir Guns N' Roses. I aquí m'ho van muntar a l'oficina, perquè sí que se necessitava una infraestructura per poder fer la preproducció. I ja està, la meva única missió era controlar la producció i dur Guns N' Roses. I això va ser tot. I aquí ja, després del que va passar al final del concert, jo ja vaig decidir que...
Què va passar al final del concert?
Al final del concert va passar que no se va poder pagar producció, crec. Perquè el grup sí que se va pagar. Perquè els grups internacionals funcionen d'una altra manera. Tu els has de pagar tot, de cop. O, de fet, la meitat els has de pagar 3 mesos antes de que te diguin que sí. I crec que això sí que se va complir. Lo de la producció crec que no. Entonces, un dels meus contactes, que era el que me va facilitar Guns N' Roses, va coger el seu personal i se va llevar de la barra de Cultura Club, tots els que havia contactat Cultura Club de la barra, i va posar els seus tios a la barra per controlar d'on ves. I se va quedar en tota la taquilla, crec, en tot el de la barra. Però aquí els que ho sap és que jo l'únic que vaig fer va ser dur Guns N' Roses. No, ni vaig posar d'obbes, ni vaig deixar de pagar ningú, ni... Saps? O sigui...
De fet, diria que
Barat ser
l'únic que va guanyar d'obbes.
Sí.
Amb el que concert, sí. Irònicament.
Sí, van pagar. Hombre, claro, és que jo crec que va ser l'única vegada que vaig demanar unes exigències mínimes per jo, perquè era la meva feina, i la meva feina se va complir.
També hi havia un concert associat de Lenny Kravitz que crec que...
Sí, eren dos concerts. Era Lenny Kravitz a València i Guns N' Roses a Mallorca. Lenny Kravitz va ser un pinxazo. Però, clar, és que no sé per què se'n van anar a València i fer aquest concert. Tampoc ho entenc molt bé.
Vale, aquí te'n vas anar a pique personalment. Vull dir, jo ho record com no. Que vas desaparèixer.
Sí, perquè estava esgotat. Però no perquè deixessin de pagar a producció, saps? Perquè jo t'ho dic, sempre passa. Qualsevol concert sempre... Jo, que un concert surti redó, n'hi ha molt pocs, saps? Jo l'única... Més que per el que varen fer, deixar de pagar determinades coses, era perquè ja estava esgotat. Estava esgotat de jo mateix, de la gent total en general, de Mallorca en general, i me'n vaig anar a cuidar el meu germà i a cuidar ma mare.
Quant de temps vas estar fora de circulació?
Buah, no sé, no recordo. Però almenys un any, no? Sí, uns anys. Sí, vaig estar uns anys a ca ma mare, només. A ca ma mare, cuidant el meu germà i a ma mare. I fisplant botelles de whisky i completament aïllat de tot.
Ja, crec que les úniques vegades que se te va veure aquests anys era quan t'anaves en el Corte Inglés, que ho tenies just de baix.
Sí.
Va ser llavors que te van pillar robant una botella de whisky.
Sí, correcte. Correcte. A més, no necessitava robar la botella de whisky, perquè no he robat mai, no m'agrada robar. No, era, saps? O sigui, sempre anava a fer la compra de la setmana o diari de ma mare. I anava sempre en el carrito que tenia ella de color negre. I tenia un doble fondo baix, saps? I és curiós, perquè vaig veure la botella de GB i vaig dir, aquesta no te la pac, Corte Inglés. I me la vaig fotre davall. I m'ho van calar, tio. M'ho van calar, tio. I després, te contaré una cosa. La setmana següent hi havia l'aniversari del Corte Inglés allà mateix. I tu saps que donaven una cesta de premios quan li tocava a qualcú que anava a pagar a casa. I de repente vaig jo encercar i s'encén tot el llum, sona una música, pim-pam, havia tocat una cesta completa de menjars i de... Buah, però era una passada, havia, jo què sé, a lo millor 500 euros o 600 euros allà. Per això la setmana següent de fisplat la botella de llibí.
Bevies molt, llavors.
Sí, moltíssim. Quan? Una passada, una botella i algo cada dia. Jo bevia normal antes. Jo quan punxava... Dos o tres whiskies. Però això no. Allò ningú m'ho pot dir que m'havia col·locat. Jo les vegades que m'he col·locat va ser ja a partir d'aquesta fase, bàsicament que ja només volia dormir. Jo me'n record que la sensació que tenia quan despertava era... Joder, quina putada, he tornat a despertar. I tornava a beure i quedava dormit una altra vegada. O sigui, jo el que m'ho molestava era despertar-me. I no és que tingués ganes de suïcidar-me, però despertar-me me fotia viu, me fotia.
Com vas sortir d'aquest...?
Bueno, m'ho va costar, i tampoc és que hagi sortit del tot. Va ser després d'anar-me de Palma.
Però sí que va haver un moment que vas sortir de casa teva.
Sí, vaig sortir de casa meva.
I va ser quan...
Correcte.
Va passar tot el de Coda.
Sí, sí.
Clar, necessites que m'expliquis molt bé la teva versió de tot el que va succeir.
Jo t'he dit antes, t'ho he contat antes. Jo tenia molt de contactes, això ho sap tothom, saps? Jo tenia molt de contactes. Tenia contactes d'agències, tenia contactes de persones que indirectament feien feina amb una altra gent, de freelance, com deies tu, i tenia altres contactes que eren camells de grups famosos. I moltes vegades els utilitzava ells per aconseguir el contacte. I un d'aquests contactes era... un que tenia grup de Coda. No que fos de Coda, sinó que tenia contactes en grup de Coda. Ten en compte que Coda no és una agència a l'uso. Coda és una agència mundial que té quasi delegacions a tot els puestos.
Clar, no me pots dir la persona...
No, no te puc dir mai, ni t'ho diré. Ja. No te puc dir perquè no te puc dir nom seu, perquè seria traicionar un contacte i un bon amic. No.
Però entens que això doni poca credibilitat?
No, és igual, jo m'importa. Ara, actualment no m'importa molt, saps? O sigui, tu has d'entendre que jo el que no puc dir és el nom d'una persona que m'ha ajudat a mogollon de grups a dur-los. De fet, molt de grups.
El petit va parlar amb algú que es deia, sí. Jacques Ferreri.
Sí, sí, era ell.
Que segons tu
és un tio d'Espanya.
És un àlies.
És un espanyol.
És un àlies.
Sí, és un àlies. Sí, perquè no tenc per què dir els noms dels meus... Jo, en Ramon Caimari, escolta, quan jo muntava els concerts a l'Escultura Club, i quan vaig dur el Kaiser Chef o quan vaig dur qualque grup internacional d'aquests, jo me demanaven quin era el contacte. Jo mai vaig donar un contacte a en Ramon Caimari. Un contacte del meu mai els hi vaig donar. Mai. A ningú li he donat mai un contacte dels grups internacionals que jo duia. Mai li he donat el contacte a ningú.
Sí, però s'havien de firmar contractes, qualcú, sí, havia de firmar aquestes coses.
Claro.
I els firmaves tu.
Com?
Per exemple, el contracte dels Kaiser Chefs, qui firmava el contracte, en Ramon o tu?
Si no hi havia cap contracte, el contracte de Kaiser Chef, tio.
I Kaiser Chefs, me faràs creure que venien...
Venien per l'amistat que tenien amb ell i l'amistat que tenien amb jo i que varen collir jo allà. Allà hi havia varen venir a punxar tots dos, i varen venir de bon rotllo. Ja no hi havia contractes de cap tipus. Jo només firmava contractes, ni siquiera els firmaven les agències nacionals. Ningú, saps? O sigui, jo era Antoni Pla. Antoni Pla, de viene tal grup a tocar, viene i seguro que funciona i paga i ja està, saps? O sigui, això és així. Saps? Àrtica, Subterfuge, tots no firmaven cap contracte mai, tio. Mai he firmat jo cap contracte en cap grup. Tots quan jo els cridava, tots sabien qui era jo i venien, saps? Si podien. Quantes vegades ha vengut Maga, quantes vegades ha vengut... No sé, és que... Els Planetes, Lori Meyers, tot... Tu te creus que quan se va fer aquest concert de Lori Meyers, com és, Ivan Ferreiro, que van fer allà a Sonamà? Se va firmar qualque contracte allà, no? Tots van venir per jo, saps? Estic xerrant dels nacionals, eh?
I dels internacionals?
Sí, però dels internacionals ja t'he dit que els contactes no els he donat mai.
Però s'havien de firmar contractes?
No,
firmaves tu?
No, jo no firmava cap contracte.
Vale. I la gent se fiava de tu sense firmar contractes?
Clar, perquè ja havia fet concerts amb ells anteriorment i ja me coneixien perfectament. Ah. Perdona, Guns N' Roses, uh-huh, sí que va firmar un contracte. però Guns N' Roses va firmar un contracte perquè ja entra dins la seva... És com automàtic. És com automàtic. Contracte que va, que un totxo així de gros, que va firmar en Vicente Martínez, no sé si en Ramon ho va firmar, i ho va firmar el soci d'en Vicente Martínez. Saps? Però jo no he firmat cap contracte mai.
Parlem de Jacques Ferreri i de com va sorgir la idea aquesta del club.
No, això va ser... Va ser com una recaiguda dins una pròpia recaiguda, saps? Jo quan vaig tornar a sortir, que no és que havia sortit, jo encara fisplava i encara tenia els meus dimonis. El meu contacte m'ho va dir que un tio que tenia molta pasta, que no record el nom, que era un tio francès, crec, o així, no record, volia obrir una sala de concerts a Mallorca. I que ell li havia aconsellat que jo fos el que li cercat la sala i el que li dirigés. Això va ser molt antes d'involucrar-me en Albert Petit i amb els De Wills. I jo encara estava tocat, però vaig cercar locals. Vaig cercar locals, no hi havia locals, no hi havia res, tot era Passeig Marítim i Gomila, crec que estava... No, tampoc tinc un record molt, però Gomila tampoc... Ja havia tornat a caure en picat Gomila, ja no era el mateix. I al final va quedar un poc en stand-by, això. Saps? Lo de la sala va quedar un poc en stand-by. Jo li vaig comentar a Albert Petit que... Hi havia molt més projectes, a part del projecte aquest que mos estaven oferisquet.
De totes maneres, va sortir un Instagram...
Sí, sí, un Instagram.
Hi havia, sí, una pàgina de Facebook, hi havia una web...
Sí.
I se va anunciar grups. Hi havia com una llista...
Sí, sí, sí. Els grups dels meus contactes, que se podien dur, ojo.
Però no estaven tancats.
No, no hi havia res tancat, Joan. Només jo estic intentant cercant una gira a Wills, a The Wills. Només estic intentant això, jo, realment. Jo, només m'interessava això. No m'interessava ni la sala, ni tal. Jo deia que sí, era el projecte, perquè bàsicament no sabia molt bé el que feia. O sigui, però jo el que m'interessava era muntar-li una gira de Wills.
Per què? Per què li agrades voler muntar la gira?
Perquè m'agradaven i perquè eren bon dios. Jo t'he dit que les úniques persones que els he de demanar disculpes de cor són a The Wills, en Albert Petit... i en Núria Abad. T'ho dic en sèrio, Joan. Són les úniques persones que de cor els hi deman disculpes per no estar a l'altura de les circumstàncies.
Per què els hi demanes disculpes, exactament?
Perquè me sap molt de greu. Me sap molt de greu, perquè no s'ho mereixen. Me sap molt de greu, tio. O sigui, és que me sap molt de greu. És que jo, si t'he donat aquesta entrevista, no és per demanar-li disculpes. Però jo, tu saps que jo no te volia donar aquesta entrevista perquè estic completament al marge d'aquest món, ja. Saps? I te l'he donat a tu perquè... I els hi vull demanar disculpes. Però de cor, tio, saps? De cor, perquè no vaig fer les coses com els havia d'haver fetes.
Què va passar?
Que se va tirar enrere. Se va tirar enrere perquè els altres projectes no sortien. I no vaig discutir amb ella. Lo que conta en Albert Petit, de que me va veure denostado, que me va veure amb un aspecte fotut, és que duia 3 dies sense dormir i gat com una cuba, perquè no sabia com explicar-li que s'havia anat tota la merda. I tot el món que me coneix sap que tot el que jo he promès ho he duit. Tot el que jo he dit a premsa o tal, o que he dit que faria això, ho he fet. I això me va fotre viu, saps? I me va fotre viu a posteriori. I jo no me'n vaig anar de Mallorca per aquesta raó, ojito. Jo me'n vaig anar de Mallorca perquè també estava fart de Mallorca i perquè ja s'havia mort el més important de la meva vida, que era ma mare.
Te'n vas anar un dia abans. Que...
Sí, un dia... No, però jo, ja ella ja no reaccionava. Jo m'ho vaig poder despedir d'ella a l'hospital, saps?
Com va ser la teva sortida de Mallorca? Em podries explicar?
La meva sortida de Mallorca va ser anar a l'aeroport i pillar el primer avió que sortigués a qualque puesta.
Per què?
Per això t'ho dic. Per fugir. Per fugir de però no per The Wills, ni per Albert Petit, ni per tal, ni per... Ni, saps? Perquè ja no me lligava res allà. Ja, saps? O sigui, la sensació de que has d'escapar i has d'anar a un altre puesto a fer altra cosa o morir-te. He dormit 8 mesos al carrer. No tinc cap vergonya de dir-ho, saps? Menys mal que va trobar gent que m'ho va ajudar i ara jo els estic ajudant a ells, però jo col·laboro en Càritas perquè, diguem que m'ho van salvar un poc la vida.
Tampoc vull entrar molt en detalls en tot el que vas fer després de sortir de Mallorca.
Perquè no interessa, ja.
No, que penses que també és teu.
És igual, però jo no tinc filtre, ja ho saps. Ja. No.
Lo que sí... Te vull demanar, i sí que penses que és important, és demanar-te com estàs ara.
Bueno, ara, jo t'he dit, la meva vida ha canviat molt. Ara faig feina de... Tenc una vida molt senzilla. Feina, casa, casa, feina. I així som... Estic més o manco feliç. Qualque vegada m'ho venen records de coses passades i hi ha vegades que són bons records i hi ha vegades que són mals records.
Com te vas enterar de la mort del teu germà?
Per Google. Li volia ensenyar a un amic meu, li volia ensenyar esquí Furnish Time, i vaig posar a Google Furnish Time i va sortir i m'he quedat flipat. Però bàsicament la culpa és meva, perquè vaig canviar de telèfon, la meva germana no ho sabia. I m'ho vaig entrar així, 10 dies o 15 dies després de la mort del meu germà. I vaig quedar en xoc, perquè, hòstia, tot eren recortes de premsa elevant la seva trajectòria.
Quan te vaig dir que faria això, com ho veus? Què penses? Què has aportat, què has donat i què has deixat darrere teu? T'ho demanes, a vegades?
Sí, qualque vegada... No, però ara ja no m'ho deman tant. O sigui, lo hecho, hecho está. Però jo sí que hi ha algo que sí tenc molt clar, i és que he fet tot el que he pogut per la cultura de l'illa. Tot el que he pogut, o bé o malament, però tot ho he fet per això, saps? Per això, saps? O sigui... I això ho tenc molt clar, i això és el que també m'ha ajudat a viure un poc i deixar determinades coses, saps? O sigui, el fet que jo crec que tenc més amics que enemics. Jo sé que realment pens, que he portat més que he perjudicat. Encara que sigui un percentatge d'un 60-40. I això m'alivia un poc. I sé que hi ha molta gent que valora que l'hagi volgut ajudar, encara que no hagi sortit bé. Jo t'ho dic, ara poren més els records bons que els dolents.
I fins aquí. Hi ha una pregunta que li vaig fer 3 cops a en Antoni, una primera per telèfon, quan vaig aconseguir contactar amb ell, una segona en aquella habitació d'hotel i una tercera vegada després de la nostra entrevista. La pregunta era, ha valgut la pena? El primer cop que li vaig demanar em va dir que no. El segon, que sí. I el tercer cop em va respondre que més enllà de tothom que hi havia de portes cap a dins, de tothom en qui ell va fer feina directament, hi havia el públic. La gent que assistia als seus concerts i festivals, la gent que s'hi va divertir, que hi va escoltar els seus grups preferits, on va descobrir de nous, que s'hi va enamorar i que hi va viure els millors anys de la seva vida. I que si tenies en compte tota aquesta gent, que no era poca, definitivament sí, va valer la pena. Sincerament, jo no ho tenc tan clar, però potser tampoc importa gaire. Potser l'únic que compta és que, com deia Pepa Charro d'ell, Toni Pla va passar per les nostres vides, per bé o per mal, per les de cents, milers de nosaltres. I que, ja sigui en to de burla o d'elogi, tots o quasi tots estarem d'acord en una mateixa cosa. Toni Pla, vaja puta campeón. Abans d'acabar, gràcies a tota la gent que es va deixar entrevistar, varen ser massa com per citar-los a tots. De fet, alguns d'ells han quedat fora del muntatge final, així que espero que em puguin disculpar. D'entre els entrevistats, he d'agrair especialment a Joan Vic Montaner i Sebastián Rosselló. Gràcies a Maitane Moreno i Cati Mollà per creure des del primer minut en aquest projecte, a tot l'equip de la Ràdio Autonòmica per la seva feina, i a Bàrbara Ferrer i a la Perifèrica per fer-me sempre costats. I finalment, gràcies a Pablo Bujosa i Egoña Méndez pels seus indispensables consells i a Pep Toni Ferrer pel seu increïble treball de postproducció d'àudio. Això ha estat Campeón, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies a tots i a totes per estar a l'altre costat. My wife.
IB3 Podcast. Un món de sons.